Ràdio Maricel, a cel obert.
Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada, misa primera, línea de fuego. Tercera brigada, misa primera, línea de fuego.
Una de les cançons clàssiques que varen il·lustrar un dels períodes de la història, si no un període de la història més traumàtic, que va viure al segle XX, a Espanya, Espanya i Catalunya, tots plegats, els nostres pares, els nostres avis. Una de les cançons de la Guerra Civil, Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Època de postals, època de cartes, època en definitiva de molts sentiments deixats sobre el paper, entre ells els dels membres de la lleva del biberó. En el 80è aniversari de l'inici de la Guerra Civil ens ha semblat bo recuperar íntegrament una conversa que manteníem el 13 de maig del 1998, quan s'esqueia precisament també l'aniversari, però en aquest cas el 60è aniversari, de la lleva del biberó. El 28 d'abril del 1938, quan la majoria d'ells tenia 17 anys, a la vora d'uns 60 biberons sitgetans varen agafar el tren en direcció a Barcelona. Allà, des de l'estació del Nord, marxarien en diferents trens cap a destinacions que ni ells mateixos sabien. La majoria d'ells, per no dir tots, no havia mai agafat una arma. La majoria d'ells, per no dir tots, no havia sortit mai de Sitges, d'aquests Sitges de l'any 1936, aquests Sitges de quatre gats, aquests Sitges encara de postal, on els nens i les nenes i els nois i les noies es divertien com es podien divertir els nois i les noies de l'any 36. I Roberto Teixidor, més que la Batalla de l'Ebre, que és la que ha passat a la història, amb la presència, òbviament, dels membres de la lleva del biberó, recordava l'episodi de la Batalla del Cap de Pont de Balaguer, en un moment en què les tropes republicanes van haver de fer front a una ofensiva franquista molt important. En 8 dies, ell mateix en recordava que varen morir prop de 15.000 joves, d'aquests joves de 17 anys, que varen haver d'anar cap al front per reforçar les tropes republicanes. Una història la que ens explicava fa 18 anys, Roberto Teixidor, que ara val la pena recuperar. És un testimoni colpidor d'algú que deia ja en les seves velleses, arribant als 80, que no podia evitar els malsons, tot recordant aquells moments de la guerra, aquells moments de la joventut i tot el que va viure aleshores. Roberto Teixidor.
A l'any 41 tenies 17 anys.
Sí, senyor, 17 anys, no, l'any 41, l'any 38.
A l'any 38, això
38,
vull dir.
Tenia 17 anys i 3 mesos.
I quina diferència deu haver entre anar a la mili i anar a la guerra?
Home, et vaig a dir una cosa. Nosaltres, des de luego, érem tan inconscients. És a dir, no havíem sortit mai de les faldilles de la mare. Aleshores, per nosaltres era una aventura. Era, pues, veure'ns amb un vestit de soldat, amb un camp d'instrucció prelimitar, la guerra semblava que ja s'estava acabant, poder marcar una mica amb les nenes, etc. Tot eren belleses i coses. Per desgràcia, al cap de pocs dies, concretament 22 dies, es va convertir en allò que va dir Winston Churchill, de sangre, sudor i lágrimas.
Als 17 anys, un s'interessa, no ho sé, per la situació política, pel que està passant?
No.
Per el que portava transcorregut de guerra fins llavors?
No.
No.
Veritablement, en aquells moments, els meus pensaments era la caça i la pesca, que per cert practicaven d'un pare, i teníem una cabanya als jardins de Terramar, on teníem tabaco perquè no ens veiessin fumar a casa, alguna que altra novel·la, i la nostra il·lusió era arribar el més matí possible a la riera per posar unes teles i caçar quatre ocells. I res més.
I
l'altre ens relliscava.
Sí?
Sí. Havíem fet...
La República en Franco, tot això es veia...
A nosaltres tot això ens tenia sense cuidado. Veritablement, no teníem, com aquell qui diu, ideals polítics, ni ens movia. Potser hi havia algun xicot, que potser sí, però jo no en vaig conèixer mai cap.
Perquè quan uno crida en els 17 anys, per dir-li, aniràs a la guerra, això, bueno, això és...
La lleva del biberó va passar una cosa una mica estranya, i t'ho diré. Tu saps que hi ha, pues, gent molt anomenada, com el Jean Gibson, el Carlos Rojas, en fi, una sèrie de gent que han escrit sobre la Guerra Civil Espanyola. I es produeix un fenomen col·lectiu que quasi no té explicació. De la lleva del biberó, boi, no en parla ningú. I si en parla, és per equivocar-se. És a dir, fa poc, aquí al periòdico, per exemple, deien que la lleva dels catalans, perquè llavors ja estava tancat Castelló i havia quedat Catalunya, sí, que en realitat era la que va aguantar la guerra, perquè quan va caure Catalunya es va desmoronar tot. Llavors, doncs, bueno, deia, els catalans, amb la lleva del biberó, diu, van començar o van fer el bautisme de sang i de foc a l'Ebre. Això és mentida. Hi ha una batalla que ningú en parla. Jo tinc algú escrit i, entre altres coses, la intitulo La batalla que nunca existió. És a dir, quan els nacionals van avançar sobre l'Aragó i van arribar al riu Segre, pues es van fer un cap de pont, és a dir, van passar el Segre i van fer com una protuberància que invadia ja Catalunya. Aquesta protuberància era Vallfogona fins a Camarasa, agafava els pobles de la Sentiu a prop de Montclar i de Montgai. Des d'allà, esclar, era una cosa perillosa perquè podien inclús projectar un futur atac cap a Catalunya, com així es va ser després de l'1 de l'Ebre. I llavors el mando republicà, doncs, l'única cosa que buscava era reduir aquell cap de pont. Llavors va passar un fenomen molt estrany. Si repassem els butlletins oficials de l'Estat, veurem que sobre el mes de març hi va haver una crida a Catalunya per uns voluntaris, un banderí d'enganys sobre els voluntaris del Bruc, invitant els xicots de 18 anys en amunt a afiliar-se. Si eren menors de 18 anys, com que eren menors d'edat segons la llei, necessitaven l'autorització del pare, la mare o del tutor. Llavors resulta que es va presentar molt poca gent. A rengló seguit, al cap de 15 o 20 dies, surt la crida de la lleva del biberó. I aquesta crida deia: todos los que cumplan los 18 años, de enero a diciembre. Jo mateix faig els 18 anys, o els vaig fer al novembre, és a dir, els vaig fer després de la batalla de l'Ebro. O sigui, que mentrestant ja em vaig tenir que mamar el cap de pont de Balaguer. El cap de pont de Balaguer, quasi amb exclusivitat, van atacar Quintos del Biberó. Però d'una forma que avui dia quasi seria el que se'n diu un genocidi, perquè allà, en 8 dies de combat, van morir, segons més o menys calculem, uns 14.000 xicots. No són pocs. Hi ha un estudi d'un capità d'estat major, l'únic que existeix en tot l'estat major i a l'arxiu militar d'un capità d'estat major de l'exèrcit de Franco, que diu que van recollir 22.000 cadàvers des del 22 de maig fins al dia 28, que es va acabar l'ofensiva. Llavors, jo puc dir que el dia 28 a les 6 del matí, quan les nostres companyies del meu batalló se n'anaven, jo llavors estava d'ajudant del comandant, de cada companyia de 120 homes en passaven 22, en passaven 23. El meu neguit només era veure els de Sitges, on tenen els de Sitges, el grupet que vam anar allà.
Perquè començant des del començament, Roberto, quanta gent de Sitges, més o menys?
Pues de Sitges, doncs, les llistes que jo tinc del Ramplàs eren 63 persones, però amb aquestes 63 persones no són uns datos fiables. N'hi ha alguns que havien marxat a Cuba per la vinculació que entre Sitges i Cuba, doncs havien marxat a Cuba amb els seus pares al principi, altres que es van camuflar, en canvi n'hi havia d'altres que van vindre refugiats de Madrid, com un amic meu que va morir aquí a Tivenys, a l'Ebre, que era basco, i aquest xicot, doncs, no consta a les llistes, però en canvi sí va anar-hi. Jo mateix, doncs, jo vaig néixer a Cuba i tenia la carta de nacionalitat cubana, però és clar, segons el Codi Civil era cubano pels cubanos i espanyol pels espanyols.
O sigui que...
i no em vaig escapar.
Tots vau marxar al mateix temps?
Tots vam marxar el mateix dia, el dia 28 d'abril del 38.
Això queda aquí?
Sí. I a més et diré més, que a mesura que em vas fent més gran, més en recordes. Nosaltres som una gent pues, que estem marcats per la guerra. Les nostres dones, que veritablement haig de dir pues, que han sigut les que ens han hagut d'aguantar i les que encara ens aguanten, si algú tenim la sort de tenir-la viva, pues, ens diuen, és que sempre penseu en la guerra. No, és que els records ara, el dia està a prop dels 80 anys, et flueixen. Jo puc dir que hi ha moltes nits que tinc pesadilles i, per exemple, no fa gaires dies vaig estripar dos llençols de llit. De la següent manera, vaig reviure el moment que em vaig tirar al riu, a l'Ebro, per passar les bales que picaven pel costat i llavors vull nedar. I com que vull nedar, bellugo els peus. Jo bellugo els peus encarrego els llençols.
28 d'abril del 38. Sí. Tots pugeu un tren.
Pugem amb un tren de Sitges.
Cap on va aquest tren?
Aquest tren, això, a més, una cosa. Tu saps que totes les lleves primer passen una prèvia inspecció mèdica.
Sí.
Nosaltres no la vam passar. És a dir, a nosaltres
sí,
vam haver...
Aquí tothom...
Aquí va ser tothom apte. És a dir, el que es veu que es volia demostrar és que hi havia una massa de maniobra, una massa de soldats de cara a l'estranger.
Sí, sí.
Res més que això.
Perquè tothom s'ho prenia amb aquest, diguem-ne, esperit d'aventura, Roberto?
Doncs aquí Sitges...
Sí. Diguem que en general,
Sí, a Sitges, clar, almenys, els meus companys, sí, jo et puc nomenar... uns que ja no hi són, com és el Josep Maria Ibáñez Escoda, que el vaig anar a buscar a casa seva, la seva mare pobreta va sortir, vivia al carrer Sant Pau, i em va dir, diu, ves, diu, el meu fill gran quan va marxar, que és l'Antonio, casat a la Pulido, doncs també el va venir a buscar un amic i ara no sabem si és viu o mort. Gràcies a Déu és viu, encara viu, el Josep per desgràcia no, i llavors pues, vam marxar tots dos, però vam marxar contents, i tant.
És a dir, patien més les mares que no pas.
No, les mares, aquí mossèn Batllerí, amb això que t'he donat,
amb aquesta trobada de Montserrat,
veuràs tu que diu aquí, per exemple, diu, marxant de casa amb el plat, la manta i poc més que l'esverament primerament atabalat, escridançant les noies mentre les nostres mares ploraven.
Així i era així mateix.
Així va ser.
Aquell tren cap on anava?
Aquell tren va anar a Barcelona. A Barcelona es vam presentar a la Caixa de Reclutes. La Caixa de Reclutes ens va enviar al quartel Carlos Marx. Al quartel Carlos Marx ja no ens van deixar sortir. Algun més espavilat es va esmunyir, com sempre passa, i va venir quan me li va donar la gana. I sobre les 9 del vespre ens van portar a l'estació del Nord. A l'estació del Nord, que és avui l'estació d'autobusos, que hi ha aquella plaça tan gran,
sí,
ens van formar allà tots i havia una pluja però torrencial, una cosa extraordinària. Aquí el sindicat de sabaters, aquí el, em sembla que li deien el Fossing, era el carrer de l'Isla de Cuba, on hi ha la casa d'en Bartés,
sí,
era que fa cantonada, l'antic abans de la reforma, i allà ens van donar unes botes a cada un i ens van donar també una manta. Les mantes les vam posar al cap, a cap de mitja hora ja no existien les mantes perquè eren tan bones que es havien desfet. I les sabates es van desfer perquè les soles eren de cartró. Bueno, allà hi havia una mà de trens i tal, i van dir, vos, heu d'agafar un tren d'aquests. Ah, l'assalto, cap als trens allà, per les ventanilles... Per
ningú sabia on anaven aquells
ningú,
trens?
No hi havia ni ningú que manés, ni Cristo que el va fundar. Llavors vam baixar quatre vegades del tren, vam pujar amb un altre tren, al final els trens van arrencar. Però no tots els tres anaven en la mateixa direcció. A nosaltres, segons el senyor Mates, que era l'encarregat de l'allistament, teníem que anar a Monistrol de Montserrat amb un camp d'instrucció. I vam pensar, bueno, aquí estarem.
Els peus de Montserrat.
I tant, i a més, com els camp d'instrucció que hi havia a l'autodrom de Sitges i els balls a la piscina, ens veiem iguals. Bueno, imagina't tu que aquests trens no tots van anar al mateix lloc, n'hi va haver uns que van anar cap a Vic, al camp d'instrucció, però els nostres, on anàvem un grupet que més o menys ens coneixíem de Sitges, venien molts xicots de Vallcarca també, nosaltres, però uns es van separar, els altres van quedar, etc. Llavors ens vam adonar que quan va començar a clarejar érem a prop de Tàrrega. Esclar, Tàrrega estava molt a prop del front. Llavors ens vam sublevar, vam baixar del tren, el Josep, que era un home molt decidit, Josep Ibáñez, pel descansi, es va allà demanar explicacions i un oficial, que llavors va aparèixer, el primer oficial que vam veure, ens va dir, però de què és que hi hagin vostès, si vostès són els voluntaris del grup? És a dir, ens van enganxar amb els que no s'havien presentat la lleva del biberó com si fossin voluntaris del grup, això amb una fracció. Llavors d'aquí vam anar a parar a Tàrrega amb un magatzem de palla. Allà, amb aquell magatzem, ens van donar un ranxo fred i a l'endemà mà amb un brigada, que era més borratxo que el Déu Baco, vam sortir de Tàrrega a Verdú, de Verdú a Vallfogona de Riucorb, de Vallfogona de Riucorb a l'Ametlla de les Sagrades, i vam fer quasi un cercle complet. I llavors vam dormir allà, amb nosaltres ens van incorporar alguns dels que havien xacatejat quan l'ofensiva d'Aragó, i hi havia un que es deia Durruti, que era estudiant, havia estat amb en Durruti Bujaraloz, i ens deia: sentiu aquests sorolls? Són tanques. Nosaltres acollonits, llavors ja... ja no
sabíem. És a dir, en aquell moment un ja es comença a donar que ja, allò és la guerra.
Allò és la guerra. Llavors, d'allà ens van portar en un poblet que es diu Vila Graceta, ens van també amb uns pallers molt grans que hi ha, llavors allà ja es van formar companyies. Allà vam ingressar a la 27 divisió, la 123 brigada, primer batalló, que es deia el batalló Consumol. Al cap de pocs dies, d'aquesta 123 brigada que havia tingut moltes baixes, en varen constituir la 60 divisió. Aquesta 60 divisió, els mandos, tots eren antics mandos de la 123, del primer batalló. El, per exemple, el meu comandant, pues, havia sigut capità d'una companyia, i així successivament. I bueno, ens van agradar, llavors érem 60 divisió, 95 brigada, primer batalló, que era el 377.
I amb un el plantifiquen allà, i què ha de fer allà?
Bueno, allà doncs, ens treien a pasturar pels camps de blat que estaven mullats, ens ensenyaven doncs, a fer una sèrie de moviments, però sense armament, sense res.
Aquella idea d'aventura inicial encara hi era, Roberto?
No, perquè allà vam començar a passar gana. Anàvem pel poble i anàvem a dir, per favor, algo per comprar, per menjar, i ens deien, ai, fillets, si no tenim res. Nosaltres, a vegades, mentre un preguntava, l'altre mirava el corral. I veia que hi havia de tot. I aquella nit s'organitzava un raid. I pues, jo et diré pues, que, entre altres coses, vaig aprendre a matar tocinos. Sobretot els lechons, agafant-los pel morro i picant-los contra la paret. I si sortia, per exemple, un pagès a cridar, li fotien un tiro al costat perquè se n'anés cap a dintre. I així es menjàvem. Igual fèiem amb la mel que hi havia, perquè allà hi havia panals d'aquells de canya,
sí.
I també anàvem.
O sigui que els primers raids van ser per menjar.
Per menjar. Llavors, aquí el que va passar va ser que... Bueno, jo haig de dir una cosa, i és que els meus companys de l'instrucció militar no tenien ni idea. En canvi, jo sí. Jo sí, i t'explicaré per què. Jo estudiava, vaig entrar als 8 anys als Escolapis de Sarrià, i vaig estar-hi fins als 14. Aleshores, els Escolapis fèiem al migdia gimnàsia. Llavors, tot d'un plegat, 2 anys abans de la guerra, es va canviar el plan, i en més de gimnàsia ens ensenyaven la instrucció militar. Hi havia un capità d'infanteria, ens va ensenyar, doncs, va formar per seccions, és a dir, cada secció que teníem, i llavors doncs, la quarta secció, la quinta secció, la sexta secció, és a dir, el que feia quart de batxillerat, quint de batxillerat o sexta de batxillerat, i aquest ja era una massa militar amb fusells de fusta.
O sigui que quan vas arribar, per dir-ho així, a situació, tot allò del col·legi ja estava assumit i entès.
Em va servir perquè jo coneixia perfectament des del cuelguen, el carguen, el preparen, apunten, fuego, cuerpo, tierra, me les havia de... inclús anar a missa amb el fusell i ajonellat, no?
En aquell moment encara algú pensava que es trobaríem algú davant en algun moment i que
no,
hauríem
mai
de disparar? No,
mai,
ningú encara
mai,
pensava en
mai,
que es trobarien la guerra
mai.
Allà mateix.
Et puc explicar com a anècdota que el dia que a mi em van agafar presoner els nacionals, que per cert fa riure, ara m'he fet fer una maqueta, perquè jo em vaig trobar envoltat en 3 tancs i una secció del terç del Pilar de Recters de Saragossa. I vaig tenir la casualitat que el que els manava era un xicot que tenia 2 anys més que jo, o sigui, ell tenia 19, jo tenia 17, i estudiava abogat, igual que jo. Ell feia segon de dret i jo feia primer. Des d'aquell moment que darrere les cadenes del tanc ens vam ajeure tots dos i vam començar a parlar, es va establir aquella afinitat que hi ha entre pescadors de canya, filatèlics i tal, això, i es va, per mi, llavors em va dir, no te preocupes, tal. I em van portar al posto de mando, i al posto de mando del batalló em trobo amb un antic company dels Escolapis, que aquella instrucció premilitar li va servir perquè era tinent provisional. I em va proposar de quedar-me amb ells, i jo li vaig dir, no. Si aneu cap a Sitges, sí, perquè hagués donat un braç per entrar a casa, però se'm va dir no, perquè tal, i després veritablement els catalans, quan l'ofensiva de Catalunya els van treure i els van fumar a Extremadura.
O sigui que en aquell moment tornar a Sitges ja era...
Mira, jo ara, quan, per exemple, puc dir que l'Ametlla de la Segarra, on vaig dormir, jo veia Sitges amb un plano de la Michelin que tenia, lluníssim. I ara, doncs, es dona la casualitat que he estat durant 10 anys amb un coto de l'Ametlla de la Segarra i anava al dematí i tornava al vespre. És a dir, que, esclar, llavors veies unes distàncies, esclar, tampoc els mitjans de transport eren com ara, però molt gros, molt gros.
Esteu en un poblet... Exacte. Heu de menjar. Quan comença a canviar aquesta situació?
Pues aquesta situació canvia al cap de 22 dies de sortir de casa. Concretament, per nosaltres, per altres companys, va començar el dia 22, la 27 divisió, amb la 60, que era la filla, és a dir, a la 27 li deien la bruixa, la 60 li deien la bruixeta, perquè era filla allò, i després hi havia una altra divisió, que era la 72, es va constituir el 18 cos d'exèrcit. Llavors, aquest 18 cos d'exèrcit va ser el que va anar a atacar el cap de Pont de Balaguer. Això va començar el dia 22. El meu batalló es va quedar en reserva, segons sembla, però nosaltres encara sense armes, eh? No sabíem res. I un bon dia, a la matinada del 24, ens diuen que anem de maniobres. Ens foten per una carretera que sortia de Montclar en direcció cap a la Sentiu, i llavors, a mesura que anàvem sortint, ens anaven donant les armes. O sigui, a mi em va tocar un fusell ametrallador rus amb disc, no sabia com anava, em va donar una bomba de mà, no sabia com tirar-la.
I això amb tothom?
Això amb tothom, del primer a l'últim. Vam començar a caminar i llavors al cap d'un rato el comandant es va fer desviar a l'esquerra. El comandant era un home, doncs, que devia fer quasi 2 metres d'alçada, havia viscut molts anys a França, tenia molt bones nocions militars, era una bellíssima persona, acèrrim del Partit Comunista, perquè tota la divisió era del Partit Comunista, era, ja et dic, eren divisions d'èlite, però del Partit Comunista, i divisió de xocs. És a dir, nosaltres trinxera poca, menys a l'Ebro, sempre atacar, i quan venien, doncs, consolidàvem, i després venia els relleus. Doncs vam sortir, ens van donar allò, ens van anar cap a l'esquerra amb uns camps que hi havia, d'aquells camps d'Urgell tan macos, i bueno, i el comandant, que anava amb una garrota i el revolver a la mà, fa desplegar les 4 companyies i au, a l'atac.
I què passa quan un amb 17 anys o 18 li donen un fusell i una granada?
Arribàvem a ser tan ingenus, que per tant ingenus, que el primer dia, al matí, pues, quan vàrem atacar, jo me'n recordo que la primera impressió que vaig tindre va ser un projecte, ens van començar a rebre els nacionals amb un foc de la loca, que li deien, que era una artilleria del 8,8 que posa 5 projectils en àngul en pocs segons. Llavors, instintivament estàvem tan poc instruïts que el que buscàvem era el company del poble. Yeah. I així anàvem buscant i ens ajudàvem 3 o 4. Jo mateix me'n recordo que amb en Pere el Mirall i amb en Joan Montroig ens vam amagar sota una pedra allà, però amagats ens van col·locar 3 o 4 vegades, vam sortir i tal, fins que a les 9 del vespre va parar l'artilleria.
I suposo que un descans general.
Descans general, però llavors ve el més tràgic, que és que has de recollir la documentació dels morts. I llavors jo, una de les visions que tinc més aterradores o esgarrifadores, és amb un marge veure un tors partit per la meitat, només quedava la banda de sobre l'estómac, els dos braços i el cap posat dret a sobre un marge, i a terra, doncs, hi havia 8 o 10 morts del mateix poble. És a dir, que si un obús, generalment, com vam aprendre després, tira l'artilleria, tira la visió, el primer que fas és tirar-te a terra i que tirin. No, al juntar-se, que hi havia un obús i matava 7 o 8. Llavors, és clar, anem recollint la documentació. Després, el crit que més senties era el crit de mare, mare, mare. Va haver un xicot, doncs, que va tocar un obús amb un d'aquells xops que hi ha al costat del canal d'Urgell, i li va posar tota la banda esquerra, doncs, li va destrossar. Uns crits aterradors de mare, mare, mare. El tinent ajudant, que es deia Lodoso, i jo el vàrem embenar, i jo veritablement, no fa vergonya dir-ho, em vaig esmaiar, i després em vaig recuperar de seguida, però de moment veure tanta sang i aquells crits i d'això tal. Bueno, aquella nit ens van fer anar fins davant d'un poble que es diu Montgai per fer un atac de diversió, és a dir, tantejar per un costat perquè mentrestant el reste de la divisió pogués atacar per unes posicions que se'n deien del Merengue, i l'Ermita de la Sentiu. Llavors vam anar, i va passar un cas també de pel·lícula de riure, vam anar cap allà, hi havia tres tancs russos amb servidors russos, van arrencar els tancs, nosaltres darrere els tancs formats, això qualsevol pel·lícula aquestes de guerra es veu, i bueno, als 200 metres es va parar el primer tanc, al cap d'un rato el segon, al cap d'un rato el tercer, i vam quedar, doncs, com sempre, a pit descobert. Vam tenir que tornar enrere i llavors tornar a fer no sé quants quilòmetres i tornar a anar cap a davant de la Sentiu. Llavors, i perquè veis tu l'ingenus que érem, jo recordo que eren les 11:30 o les 12, deien que hi havia en Negrín i no sé qui, el ministre de la Guerra, allà mirant l'operació. Vam començar un atac massiu, teníem que passar un riuet que es diu el riu Sió, els nacionals eren a l'altre costat amb quatre filferrades abans d'arribar a les trinxeres, i bueno, i jo recordo el meu, que era que jo baixava amb el fusell de metralla i baixava corrent i anava pensant en una pel·lícula que havia vist al Prado poc abans de marxar. Era una pel·lícula de John Gilbert que es deia Adiós a les armes, i hi ha un moment en què John Gilbert el fereixen i s'aixeca amb el fusell i diu contra el crida, contra la guerra. I jo anava pensant, ara et fotran un tiro a la cama, cauràs i fas igual, t'afes el fusell i dius la guerra, no sé què, igual. Bueno. Jo puc dir que allà hi va haver un 80% de baixes, entre morts, ferits i desapareguts. Amb això els desapareguts també t'explicaré una petita història. Allà, al final, el dia 27, que és quan jo vaig dir que vaig desfilar les companyies i no hi havia quasi ningú, doncs ens va tenir que rellevar el Lister i ens va tenir que rellevar el campesino, perquè les nostres tres divisions del 18 cos d'exèrcit, el Lister i el campesino, van constituir l'agrupació de l'exèrcit de l'Ebre. És a dir, allò va ser ja una espècie d'ensaig.
Però què seria allà després?
Mira, només jo m'he permès prendre unes notes, perquè jo hi he escrit molt, és una cosa que tinc com una ceba d'escriure. I veus, els combats van durar del 22
perquè al 21. Perquè allà, Roberto, bons, dolents, els que havien de guanyar, els que havien de perdre, un hi pensava en tot això?
No. Més et diré una cosa, almenys nosaltres, que érem pues, xicots de lleva...
Sí.
Doncs pues et puc dir que vam fer la guerra sense odi. És a dir, no, jo no odiava el que tenia davant. L'únic que passava que si venia per mi jo l'havia de tirar. Perquè o era ell o era jo. És una qüestió de supervivència. Però odi, ni un, però en absolut. Mira, d'aquesta operació que t'estic dient, jo fa pocs dies en parlava amb en Josep Maria Benet, que és senador, o era senador, que a més de ser company de carrera som de la mateixa promoció, i ens vàrem trobar el mes de gener de l'any passat, que ens vam posar per tenir ja més de 50 anys del col·legi, la medalla d'or del col·legi i tal, i ell escriu bastantes coses sobre la lleva del Vibró, i llavors em va dir, diu, escolta, diu, ja saps que la nostra lleva es va acabar tenir més baixes de totes les lleves de l'exèrcit? Cony, i és veritat. Imagina't tu, perquè jo he escrit moltes coses, però així és com deien que si quan en temps de Franco hi havia censura a la premsa, avui segueix sent igual, perquè jo he escrit molts articles que m'han publicat, però quan el més petita cosa pot incitar a una crítica contra la República o el que sigui, me la tallen. Perquè, per exemple, quan després de la batalla aquesta...
Perquè, escolta'm, a través de les experiències de la guerra, llavors, el que és la República, el que és el Franco, tot això comença a venir al cap?
No,
o tampoc?
Tampoc. No. Per nosaltres, no. Mira, nosaltres l'única cosa que es va venir al cap va ser el mes d'agost del 38, davant de Poble de Massaluca, que nosaltres agafàvem el sector Poble de Massaluca, Villalba dels Arcs, estàvem jugant a xapes amb un casco de projectil buit i vàrem arribar a la conclusió de que nosaltres érem uns xicots que no sabíem de què anava i que estàvem allà, que ens mataven com a conills, i que hi havia uns senyors que eren uns polítics dels quals mai en vam veure cap al front, a primera línia, i els quals senyors posen els culpables de la nostra situació. I vam arribar pues, a una determinació que va ser la següent, que el millor polític és un polític mort. És a dir, i avui segueixo creguent igual. És a dir, a mi, jo segueixo creient que la millor societat, i t'ho dic amb sinceritat, jo vaig tenir la sort de conèixer en Durruti, perquè era íntim amic d'un germà de la meva tia Teresa, casada amb en Salvador, i que a més eren amics dels dos escassos, del Francisco i de l'altre. Un el van matar a Tarassanes, quan els primers dies de la revolta, l'altre el van matar a l'any 37, quan el Puig contra el trotskisme i tot allò a Barcelona. I aquest, que li deien el negre, qui te'n podria parlar precisament és en Lleuger, en Bartomeu Lluís, el ciclista,
sí,
que eren íntims amics i que el va portar a la retirada, el va deixar a casa seva, que anaven amb un roquet, i ell volia seguir amb aquest xicot, perquè les amistats que fas a la guerra són
per tota la vida.
Llavors li va dir, no, no, i tu queda't a casa teva, Bartomeu potser té un parell o tres anys més que jo, diu, i no d'allò. Ell va marxar cap a França i va deixar. I un dia va venir ell amb en Durruti a casa. Jo em vaig espantar, vaig tancar la porta a veure aquella gent tan armada i això, i em diu, escolta, que no em coneixes, sóc el negre, el germà de la tia Teresa. Dic, ah, molt bé, molt bé. Oh, però diu, on és ton oncle? Dic, és a pescar amb el pare. Llavors els vaig acompanyar fins allà. Després, anant a caçar a l'Aragó, encara el recorden amb en Durruti. En Durruti, deixant a part la seva vida anterior d'anarquista, tot això, que si va estar complicat o no, amb l'assassinat del bisbe de Saragossa, etc. Però era un home que tècnicament era pur. Sí, ell creia en aquella idea, que hi ha els filòsofs, no sé si era Sòcrates o Platón, que van fer la república i van dir la societat perfecta, doncs quin és? Una societat sense policia, una societat sense governament, és a dir, que cada qual es regeixi i faci el seu... Esclar, això és dificilíssim perquè la humanitat...
A mi m'ha cridat molt per això, aquest pensament... Això de, i és que repetir, esclar, és gros això de que el millor polític és el polític mort. A veure, si no hagués hagut la guerra, aquest pensament seria aquest?
Potser no, però des de luego, jo que vols que et digui, jo estic veient l'actual situació política.
Ho dic perquè és que és una frase que
no,
és
clar. No, escolta, oi, és que...
Diguem que fa temps que no la sentíem.
No, nosaltres vam remedar allò que deien els americans, quan la conquista de l'Oest, que deien el mejor indio és un indio muerto, pues, per què? Perquè els hi fotien nos o pel que fos. Aquí nosaltres polítics van tocar els nassos, ens van fer anar en 17... Nosaltres vam complir quasi tots els 18 anys, o al front de l'Ebre, o amb un camp de concentració, o amb un batalló de treballadors, però és que no n'hi ha prou d'això, perquè ara em fot uns panxons de riure de por. Per exemple, la guerra del Golfo, los padres se pronuncien contra perquè van a mandar una fragata que està a 1.000 quilòmetres de la línia de foc, amb uns senyors que més o menys els donen 125.000 pessetes cada mes, eh? I a més, quan desembarquen, els hi donen pues, 5.000 pessetes i un preservatiu. Home, quan desembarquen cada setmana. I jo pensava, i els nostres pobres pares, que no van poder ni dir ni piu, i els hi van prendre els fills als 17 anys, quan només sabíem agafar-nos a les faldilles de la mare, això és molt gros, això és molt gros, que si el servei militar, saps quants anys va estar a la Quinta del Llobregat en files? Des dels 17 anys fins als 25. Molts de nosaltres van fer el sacrifici de portar els llibres a la motxilla per estudiar una carrera i avui tens a mirar els assignatures de demanar, però molts no van poder ni tan sols fer un ofici, perquè als 25 anys ja em diràs tu com havies de començar. Aquí hi ha hagut gent estupenda, per exemple, et parlaré d'un gran amic meu, que és el Francisco Suárez, el qual pues, també és un xicot que el van llençar als 25 anys. És a dir, que llavors tots, ningú va poder aprendre quasi cap ofici, salvo que a casa seva...
Doncs llavors, a veure, què veu aprendre?
La si guerra,
a veure si és que s'aprèn...
No veu aprendre res. Perquè et diré una cosa, una de les coses que a mi personalment em va costar més, i suposo que als meus companys també, va ser tornar a aprendre a raonar. Perquè allà, és a dir, la guerra és la retrocessió de la persona als temps de les cavernes. Allà només hi ha un sentiment, menjar, dormir i alguna cosa de sexe. No hi ha res més, no tens cap il·lusió. L'única il·lusió és per viure. No hi ha res més. I llavors, esclar...
Llavors, a veure, Roberto, a veure, els ideals...
Cap.
No hi són.
Poguer tornar a casa.
Poguer tornar a casa.
Res més. Tu saps el que és estar parlant i cada paraula ser un renec o cada paraula ser una blasfèmia? així és com parlàvem nosaltres. Sí que per acomodar-te a la societat a la que et vas reintegrar vam tenir que tornar a començar a parlar. Jo puc dir que encara avui no dormo ni amb un matalàs ni amb un somier. Segueixo dormint amb una fusta, amb una manta a sobre i prou. Llavors, què passa? El dia que vaig arribar a casa, la meva mare, pobra dona, em va posar un dit preciós...
Ja que recordaves el dia que vas marxar, quin dia vas tornar?
Jo vaig tornar a casa, bueno, no tots
van passar. Deu tornar, ja.
Sí, no tots van parar. Jo vaig anar a parar...
Perquè aquesta unitat inicial, evidentment, sí, per baixes, per tot, tot això es trencaria.
Es va trencar. Jo vaig anar a parar al camp de concentració de Sant Antoni. Llavors, al camp de concentració, a vegades quan sento parlar de Mauthausen i de Puigdemont i tot això, veritablement, i veig les càmeres de gas, m'esgarrifo, no? Però Espanya sempre és allò del lema aquell, Espanya is different, no? I sí, veritablement, no, aquí no es necessitaven càmeres de gas. O sigui, jo vaig estar agafat al camp de concentració junt amb l'Antení, junt amb aquell, amb en Pantera, amb en Ramírez, el pare del Leandro, d'aquest de les bessures,
sí.
Amb en Borrell, que les seves filles tenien una peluqueria al carrer Sant Josep, cantonada, sabés, no, és Espalter, o sí. I, en fi, una sèrie de gent molt més gran que jo. I, a més, també hi havia el Pere Almirall. Pere Almirall, llavors, el camp de concentració estava molt malalt, tenia una sarna infectada, tal, tal, i bueno, i ens feien formar 5.000 persones en un puesto pues, que era més petit que el cap de la vila. Ai, que havíem tots, a cops de birbo de bou. Llavors ens donaven un ranxo en què pues, era allò d'aquella cançó que diu el tocino rompe en fila i la carne no sé què, bueno, et fotien un parell de cassos d'aigua i de quan en quan trobaves un os o trobaves un trosset de patata que sonava i prou. Aleshores vaig tenir la sort de la Montserrat Termes, la filla del senyor Rafael Termes, del seu germà Rafael. La Montserrat estava a Sant Sebastià i tenia... era del front frente i hospital, és una, però era un des dalt. El Rafael també estava molt ben col·locat. Després el senyor Benazet, el senyor Antonio Benazet, que estava a Pamplona, que també em va avalar. El Felip Font, que va avalar ell, i em va, que era oficial de l'exèrcit. I després el general, em sembla que era el general Juste, bueno, que manava la divisió d'ell. I, bueno, i el primer dia em van prendre les empremtes, perquè jo sempre m'han passat coses rares en aquest món, sí. Resulta que jo, com que no he nascut a Sitges, jo vaig néixer a Cuba, a Manzanillo, resulta pues, que primer era un brigadista de les brigades internacionals. Les brigades internacionals anaven juntes amb nosaltres a la vegada de l'Ebro. Nosaltres mateixos vam rellevar la 45 internacional que manava el comandante Carlos. Llavors, doncs, bueno, van fitxar tal, van començar a fer un consell de guerra, van fotre al carrer, i al cap d'uns dies em van tornar a cridar i em van dir, diu, bueno, usted se pasó con desprecio de su vida a nosotros. No, senyor. Diu, ¿por qué? Diu, ¿cómo que no? Diu, no. Diu, perquè el que es passava amb els nacionals, al meu batalló, hi havia un piquet d'execució que anava al poble, agafava el pare, el portava allà i el mataven. Aquí Sitges, es va passar un xicot d'aquí Sitges, no diré el nom, que va tenir sus mas i sus menos un sergent que li va dir que el mataria al front de l'Ebre, i es va passar. I precisament el que estava de guàrdia era en Suárez, que era sergento, i m'ho va dir a mi, quan m'havia posat el mando, em diu, jo l'he vist com es passava. Això m'ho va dir a mi, no ningú més, per la confiança que hi havia. Jo l'he vist com es passava, però quan hi era de casa, jo li podia fotre un tiro. Quan ja va d'allò vaig dir, llavors es va veure. Llavors va venir i van portar el piquet que era de morters de cap aquí, i de guia venia en Salvador, bueno, en Cafetó, que li dèiem, saps qui vull dir, no? Bueno, en Salvador Carbonell, bueno, en Badó, Salvador de tota la vida, i que era un home molt posat, que era l'enllaç de la primera companyia al mando del batalló, però que era si va venir aquí. Però va tenir els sants nassos d'arreglar-se-les, anar a avisar aquell senyor perquè marxés, perquè aquell senyor nada más y nada menos que era el jefe de la CNTFI, de Sitges, del comitè de milícies, va marxar. I llavors ell els va conquistar, els va portar al carrer Carreta, que la seva família tenien un celler, que penso que el deuen tenir o no, que portava la Maria, la seva germana. Els va bufant tots. I diu, bueno, com que hem de portar un presoner i no en trobem cap, van fer presoners dos bocolls de vi. I es van presentar al front, amb la camioneta, dos bocolls de vi. Imagina't el comandant la que va armar, però al final no va passar.
Ens queden només 3 minuts.
Vale.
A mi m'agradaria un flash que et vingui al cap de la batalla de l'Ebre i un flash que et vingui al cap de la tornada de Sitges.
Pues mira, un flash de la batalla de l'Ebre, et puc dir que quan vam marxar cap a l'Ebre anàvem amb 72 camions, quan vam tornar amb 3 i que havíem tots. És a dir que
ha estat
el que va dir Winston Churchill: sangre, sudor i lágrimas.
La tornada de Sitges.
Entre ells allà va morir l'amic Villardaga del carrer Sant Francesc, tal. La tornada a Sitges, jo vaig tornar perquè a mi em van incorporar a la 4a Brigada de Navarra. Vaig tornar a anar al front amb els esbrals. Tinc una mica de metralla pel braç, a la cara, a la panxa, tal, tal. I jo vaig arribar a Sitges abans d'acabar-se la guerra. Jo vaig arribar el dia 20 de març de l'any 39. Llavors, doncs, bueno, vaig veure acabar-se la guerra, estant al Prado, que feien no sé què, i sé que me les vaig tenir amb un marino, amb un mariner de l'exèrcit de Franco, amb el qual li vaig dir, digo, que molt, cridaré i tal, digo, aquí se puede chillar mucho, però des de la retaguardia, lo que hay que chillar és los que estan en primera línia. Perquè et vull explicar una anècdota que és la següent. El dia que em van agafar presoner, l'artilleria republicana ens va tirar molt sobre la cota que anaven atacant els nacionals, que el primer portava una bandera, no? I llavors el tirer, el feres aquest que et dic, que era el senyor Badaret, diu, tiéndete, tiéndete, ells van estirar tots dos a les costat de les cadenes del tanc. I llavors em va dir, dice, mira, cuando se termina esta mierda, lo que hemos de hacer, lo que nos hemos jugado el pellejo en uno y en otro lado, es juntarnos y barrer hacia atrás y sacar toda la mierda que queda en España, porque hay mucha. Efectivament, què va passar? Que es va acabar la guerra i van començar a llicenciar les tropes de mica en mica, perquè no poguessin fer res. Però és el que et digui tu, a nosaltres ens van llicenciar, ens van tornar a mobilitzar, que va ser com van arribar els alemans que van ocupar la França de Vichy i tal. Jo no voldria que va ser d'una
cosa ràpidament, Roberto.
Mira, molt ràpidament, només diré una. El tinent coronel Galán, germà del Fermín Galán, que és el que van fusellar quan lo de Jaca i tal, 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 només et diré una cosa. Amb un informe del 6 de juny del 38 es va estar, però dient que donava vergonya l'operació del cap de pont de Balaguer, perquè es va portar a la mort a tota una generació.
I entre ells hi era vosaltres.
Entre ells, és que no hi havia ningú més que
l'any
del 41. I després el comissariat de l'exèrcit de l'Est va dir: els mandos i forces de les unitats que atacaven el cap de pont de Balaguer van ser portats a cegues, enterant-se de l'operació unes hores abans. El comissariat de guerra, a l'efectual judici crític, diu: se sigue observando debilidad en todos los mandos.
Roberto, gràcies.
Això no m'ho han publicat mai.
Moltes gràcies, Roberto. Res, tornem de seguida. Fins ara.
Era un 13 de maig del 1998, amb aquella loquacitat d'en Roberto Teixidor, abassegadora, explicant l'experiència de la batalla del cap de pont de Balaguer, de com en 8 dies varen morir aproximadament 15.000 joves de la lleva del biberó, d'aquest terme que va encunyar Frederic Montseny, referint-se a tots aquells que, no havent arribat a la majoria d'edat, varen haver d'incorporar-se, per una qüestió absoluta de necessitat, a l'exèrcit republicà, en defensa de les posicions dels republicans en diferents llocs de l'Estat, i després la participació a la Batalla de l'Ebre, que va ser el punt final, el punt d'inflexió final en aquests darrers mesos de la Guerra Civil Espanyola. Hem volgut que amb motiu d'aquest 80è aniversari de l'inici de la guerra, el testimoni d'algun dels sitgetans que la va viure de ben a prop, ell, com els altres 60 i escaig, fos present també en les nostres emissions. Com els comentàvem, hi ha un llibre, el llibre de Sandra Martínez, aquestes converses amb biberons de Sitges, que es va presentar a la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol en els diferents actes commemoratius que en el seu dia es varen fer per recordar la memòria dels biberons, d'entre els quals hi ha aquest monòlit al parc de Can Bota, amb una placa que en recorda precisament la seva participació en aquest episodi tan enormement trist que encara avui recordem. Arribem a les 11 del matí. Deixem la guerra, deixem l'episodi de la lleva del biberó i en uns momentets en Pitu Valera torna amb en Sis Corborés, el president de la Comissió de Festa Major, amb aquesta consideració de festa patrimonial d'interès nacional. El dilluns recuperarem la conversa que manteníem amb Joan Afor i amb Joan Duran, perquè el títol és molt maco, però implica tot un seguit de responsabilitats també per als gestors de la festa. En uns moments, Sis Corborés. Tornem de seguida.